Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Tot i la pandèmia, des de l'Ajuntament han adaptat Fira Sabadell perquè ses majestats hi facin estada i els nens els vagin a veure. Però no és l'única novetat d'aquest Nadal. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. També hi haurà més il·luminació distribuïda per tota la ciutat. 6 arbres gegants, 2 estrelles de 10 metres de llargada i 3 d'alçada i un pessebre a mida natural i pensat per veure's en 360 graus. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que aquest esforç s'ha fet amb un objectiu molt clar.
Nosaltres no volem caure en aquesta depressió col·lectiva que de vegades sembla que tenim, volem mirar endavant i també ens calen emocions positives i el Nadal sempre acompanya doncs, en aquestes emocions positives. I per tant, jo fa dies que ho diem també en altres àmbits, que la Covid no pot aturar la ciutat.
El Nadal arribarà a Sabadell el 27 de novembre amb una encesa de llums en format de compte enrere en 5 punts diferents de la ciutat.
El sector de la restauració considera innecessari allargar el tancament dels seus negocis 10 dies més.
La pròrroga de les restriccions anunciada ahir pel govern català no ha agafat per sorpresa els restauradors, però lamenten que el 23 de novembre serà massa tard per obrir. També han mostrat el seu descontentament les esteticiens que esperaven poder obrir avui, però hauran d'esperar que es publiqui el decret del DOC molt probablement demà.
En esports, Pierre Cornut, Xavi Boniquet i Joan Hernández podran jugar al partit del Centre d'Esport Sabadell contra Logroñés.
Per contra, Néstor Querol serà baixa i Jaume Sánchez serà dubte fins l'últim moment. L'enfrontament serà diumenge a 6:45 a les Gaunes.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix a Sabadell, temperatures que han augmentat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, què tal? Aquest divendres continuem parlant de molts núvols i, de fet, no ens els traurem de sobre el cap de setmana, demà, dissabte i diumenge. Així doncs, núvols alts i mitjans avui que deixen sol o ressol. Sí que al final del dia tornaran a aparèixer aquests núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral, que de fet no descartem que la zona del litoral nord puguin descarregar algun ruixat. Ruixats que encara podrien persistir la matinada de dissabte, només en el litoral nord. Així doncs, ja el dissabte al matí, molts núvols baixos, novament, a punts de l'interior, amb bancs de boira a l'interior, que es desfaran, i núvols baixos a tot el litoral i al prelitoral. Tendiran a minvar sense acabar de desaparèixer. I a mesura que avanci el dissabte, ja des de final del matí i migdia, arribaran nous núvols, en aquest cas alts i mitjans, que a la tarda cobriran el cel a tot arreu i fins i tot poden donar alguna tímida precipitació. De cara a diumenge hi haurà més sol al matí, però de nou núvols a la tarda. Així doncs, els núvols que no ens els traiem de sobre. Això és tot, doncs, és el servei meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora. No hi ha cap mena d'incidència a la xarxa viària més propera a Sabadell i tampoc a la ciutat de Barcelona. Passen 4 minuts de les 7, Sabadell no renunciarà al Nadal malgrat les restriccions derivades de la pandèmia de coronavirus. No obstant això, la campanya, que arrencarà el 27 de novembre, s'ha hagut d'adaptar a la situació actual, transformant els actes que aglomeraven més gent i fent un reforç de la decoració nadalenca arreu de la ciutat per donar un cop de mà al comerç i també per millorar l'estat d'ànim de la ciutadania. Ho ha apuntat aquest migdia l'alcaldessa Marta Ferrés.
No només per una qüestió econòmica, i aquí m'acompanyeu molts de l'àmbit econòmic, que també per una qüestió econòmica és obvi, però també per una qüestió d'ànim col·lectiu. Jo crec que ens mereixem tenir alguns elements també d'ànim col·lectiu doncs, i realment per poder-nos doncs, tornar a reunir i, com us deia, doncs, això no fer que la Covid ens ho marqui constantment tot. Ha estat un any duríssim, però teníem molt clar un element, que nosaltres no volem matar, malgrat tot, el Nadal.
La principal novetat és l'impuls de la Fira Reial com a alternativa a la Cavalcada de Reis.
Per evitar aglomeracions als carrers, aquest any Ses Majestats estaran a la Fira de Sabadell del 2 al 5 de gener, espai on els infants els podran visitar. Per cada torn hi podran anar 140 persones i hi haurà capacitat per 12.000 visitants, una visita que requerirà de cita prèvia a través d'una app. També seguirà aquest sistema de cita prèvia al Campament Reial de la Casa Duran i als Parcs de Nadal, a les escoles Calvet Estrella i la Romànica.
Una altra novetat per als més petits és un trenet que anirà de la plaça Sant Roc fins a Doctor Robert per visitar els elements nadalencs que s'estrenen aquest any.
Entre aquests, el més destacat és el pessebre de la ciutat, que aquest any serà de mida natural i en 360 graus. Francesc Bartolomé és president de l'agrupació de pessebristes de Sabadell.
És un pessebre artístic, no, és a dir, no hi haurà incorporació ni de molsa ni de suro, entre altres coses per un tema d'higiene, però sí que incorpora fonamentalment el tema artístic, perquè per nosaltres, més enllà de que el pessebre per molta gent pot tindre una connotació religiosa, per nosaltres, per la gran majoria de la gent, és cultura. I per tant, com a cultura i cultura tradicional de la nostra ciutat, hi volíem ser presents. I Déu-n'hi-do com hi serem presents aquest any.
La decoració també guanyarà pes als carrers de la ciutat, ja que s'ampliaran les zones amb aquests elements gràcies als patrocinadors. Així mateix, les lletres de Sabadell il·luminaran també, aquestes estaran presents, competint en protagonisme amb 6 arbres de Nadal gegants distribuïts al passeig via Sabadell, plaça de la Concòrdia, plaça de la Creu de Barberà, plaça del Pi i també el Taulí. Aquest any també s'incorporen 2 estels de 10 metres de llarg per 3 d'alçada al passeig i a la plaça del Mercat. L'encesa de llum serà el 27 de novembre a 6:45 de la tarda en 5 punts de la ciutat. No es farà en forma d'acte, com és habitual, sinó en forma de compte enrere per mitjà d'uns altaveus.
Per últim, la Fira de Santa Llúcia repetirà aquest any ubicació a plaça Doctor Robert des del 27 de novembre fins al 23 de desembre amb control d'aforament. En la mateixa situació es troba la FANSA, la Fira d'Artesans, que s'estarà al passeig del 12 de desembre al 5 de gener.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El número d'ingressats al Taulí per Covid-19 segueix pujant. En les últimes 24 hores, l'Hospital de Sabadell ha diagnosticat fins a 17 nous positius i fins a 24 nous ingressos. Això fa que ara mateix a Sabadell la xifra de persones hospitalitzades sigui de 151, 37 de les quals a la unitat de cures intensives o semicrítics. Són les mateixes persones que ahir.
L'hospital també ha confirmat 3 noves defuncions i Sabadell ja ha registrat 470 morts per culpa del coronavirus. Per contra, l'índex de rebrot es manté a la tendència a la baixa i la setmana passada va tancar amb 596 punts, gairebé 400 punts per sota dels 900 que va marcar a finals d'octubre. Des de març, Sabadell ha confirmat 24.475 casos de positiu per coronavirus.
El risc de rebrot baixa a Catalunya en 39 i se situa als 556 punts.
Salut ha confirmat 2.801 positius, gairebé 1.000 menys que ahir, i s'ha informat de 71 noves morts. Ara mateix, als hospitals catalans hi ha 2.626 persones, 582 a l'UCI. Una menys, però, que ahir.
Els centres d'estètica podran tornar a obrir a partir de demà si el govern publica el decret que així ho permet. En canvi, els locals de restauració i els clubs esportius, així com l'activitat cultural, haurà d'estar aturada com a mínim 10 dies més. En qualsevol cas, però, les crítiques contra aquestes restriccions arriben de tots els sectors.
Sí, perquè els propietaris dels centres d'estètica pensaven que podrien obrir avui, però fins demà no es publicarà el permís al Diari Oficial de la Generalitat. A més, asseguren que ningú els ha justificat per què han hagut de tancar prop d'un mes. Naró Hidalgo és la responsable del centre Nude i ha donat el seu punt de vista al Cafè de la Ràdio.
Superindignades perquè no entenien la situació, les nostres clientes deien que com poden estar una perruqueria obert i un centre estètica no, com pot estar obert un centre mèdic o un fisio i nosaltres no, si tenim les mateixes mides de seguretat. La gent estava supercabrejada, inclús més de nosaltres, dient que no entenem com podeu estar tancades vosaltres. Sí, des del minut 1 que heu obert heu tingut la seguretat en tot moment.
Els restauradors, en canvi, continuaran amb les terrasses i els locals tancats 10 dies més. Només podran servir menjar a domicili o per emportar-se durant aquest temps. José Aguilar, propietari del restaurant Brutal, diu que allargar el tancament és innecessari.
El 23 ja és tard, o sigui, hi ha molts locals que ja no podran obrir les seves portes. Parar 10 dies més, després estar un mes tancat, pues la veritat és que és molt llunyà. Això s'hauria d'haver fet per començar aquest dilluns mateix, perquè al final ja dona igual un dilluns que el dilluns de la setmana següent. Veiem que realment no estan mirant ni per l'hostaleria, ni pel sector, ni per l'economia en general.
El govern ha anunciat que a partir del 23 de novembre començarà a flexibilitzar les restriccions. Per exemple, ha assegurat que permetran tornar a obrir les terrasses dels locals si el nombre d'ingressats a les UCI continua a la baixa.
Notícies vespre.
Obrim pàgina política. El PSC reclama al govern de la Generalitat que doti de pressupost la llei de barris. Segons la normativa, les dues administracions, local i autonòmica, es comprometien a invertir a parts iguals per la millora dels espais urbans.
Avui el regidor i tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha denunciat des de la plaça Rogelio Soto, al cor del barri d'Espronceda, una situació que considera insostenible.
Per posar exemples molt clars, els ascensors de Torre Romeu, les cales mecàniques de Torre Romeu, la millora de l'espai públic en places com aquesta que estem avui visitant, també a Campamor, als barris del Raval del Riu, a molts barris, evidentment, que els hi feia falta una inversió i que es va poder fer en aquella època. No? Ara portem 10 anys sense aquest tipus d'inversió, amb la qual evidentment, es comença a notar que qui només està encarregant d'aquest espai públic és l'Ajuntament, no? En una època també de crisi molt important que hem patit, amb la qual aquesta dificultat per seguir mantenint aquesta inversió.
Per això, el polític ha explicat que fins ara les actuacions es concentren en algunes millores de l'espai urbà o l'arbrat, però reclama al govern que faci la seva part.
El grup municipal de Ciutadans lamenta que els pressupostos i ordenances fiscals del govern de Farrés no estan adaptats a l'actual moment de crisi derivat del coronavirus. Des de la formació assenyalen a un augment de la pressió fiscal, malgrat que les ordenances es congelen, ja que es preveu una davallada de l'IPC.
Prova d'això, assenyalen, és la previsió que la recaptació augmenti un 7% en la taxa d'escombraries, un 0,69% en l'IBI i prop d'un 3% en plusvàlues. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, lamenta que amb aquesta congelació no s'està afavorint els col·lectius més afectats per la crisi del coronavirus.
I realment des de l'Ajuntament es volia fer un cop de mà a autònoms, petita empresa i famílies, creient que hi havia, s'havia d'haver adaptat l'IBI a la situació actual. Per exemple, una rebaixa del 2% de l'IBI ens ho podien permetre i és el que ho va pujar l'any passat el govern i els seus socis. O el tema de la tassa d'escombraries, perquè hi ha molts, sobretot empreses, petita empresa o comerços, que no saben l'any 21 quant de temps estarà obert el seu negoci i, per tant, fer-li cobrar directament el 100% de tot l'any, doncs em sembla que no és fer-li un cop de mà.
Des de Ciutadans també lamenten la falta de diàleg per part del govern a l'hora d'impulsar els pressupostos i les ordenances del 2021, arran del suport ja obtingut per part de Junts per Sabadell. Amb tot, la formació taronja qualifica la situació d'oportunitat perduda.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El coronavirus ha troncat la quinzena festa del vi novell que enguany volia celebrar la bodega Coca, però això no vol dir que no s'estigui celebrant. I és que la branca de pi ja és al balcó del seu local indicant que ja ha arribat el vi novell. Aquest any la festa s'està fent de manera virtual, tal com ha decidit la família de l'establiment amb la Montse Coca al capdavant.
Hem decidit fer-ho així perquè com que no es pot fer res per la situació que estem vivint, vam dir bueno, el que no podem fer és deixar de fer una festa. I vam decidir fer-la virtual i tota la setmana perquè representa que el 19 s'enceta per Sant Martí, que és el dia 11 de novembre, que era dimecres. Llavors, doncs, què fem? Doncs des de dilluns fins demà dissabte hem fet una entrega cada dia d'una mica de vídeo i així hem resumit una mica la festa de l'any passat i la que podria ser d'aquest any.
La Bodega Coca els està difonent a través de Facebook, Instagram i WhatsApp des d'aquest dilluns i finalitzaran aquest dissabte. De moment, s'hi han pogut veure coses com l'arribada del camió de la Porta del Vi del Penedès. El mestre de cerimònies de la festa virtual és l'actor Fermí Casado i apareixen els bastoners i els castellers de la ciutat, les forques de Can Deu, els gegants de Gràcia i la resta de col·laboradors que han tirat endavant la festa en anteriors edicions, com l'humorista Oriol Cruz, que imita el youtuber Miquel Montoro, el president Quim Torra, l'epidemiòleg Fernando Simón. També l'actriu Judit Martín, fent diversos personatges, així com el popular Toni Albà, qui fa, com no podia ser d'altra manera, de rei emèrit a l'Aràbia fent coses que no toquen. Estigueu, però, atents demà a les xarxes de la Bodega Coca, que demà hi haurà una sorpresa.
Més notícies. El festival El Més Petit de Tots ha de cancel·lar tots els espectacles presencials i només se'n faran 3 per internet.
L'entrada per poder accedir als espectacles costarà 10 euros i es podran consultar entre els dies 14 i 21 de novembre. Eulàlia Rivera, directora del festival, ha explicat al Cafè de la Ràdio que són propostes creades expressament en format digital.
Que no són només mirar, sinó que és una experiència i unes propostes perquè després ells puguin jugar a casa amb la família, amb els seus germans, amb els avis, amb qui vulguin, no? Per viure una experiència artística d'una altra manera.
També es mantindran de forma telemàtica totes les jornades formatives i els tallers per a mestres i artistes, així com el 5è Encontre Internacional de Professionals del Sector.
El Casal Pere IV acull una exposició per recordar els 25 anys dels acords que van significar el punt i final de la Guerra de Bòsnia.
En el marc del projecte Cultura i Conflicte, que vol recordar les dones que van patir l'horror de la guerra que es va traduir en més de 25.000 violacions, per això la mostra recull els testimonis d'algunes d'aquestes dones i dels fills que van resultar aquestes atrocitats. Teresa Tudiera és de l'entitat i ha explicat al Cafè de la Ràdio com serà l'exposició.
L'exposició té dues parts. Té una part de plafons informatius, que hi ha fotografies, hi ha textos en primera persona a partir de les entrevistes que els hi vam fer. I també hi ha una part que són una estesa de llençols penjada del sostre que simbolitzen els llençols que penjaven a les cruïlles de Sarajevo per dificultar la visió dels franctiradors durant el setge.
El projecte es completarà amb una obra de teatre prevista pel 9 de desembre i un documental que encara no té data d'estrena a la ciutat. A Sabadell, els actes de record dels fets s'allargaran fins al juny del 2022.
La Cambra de Comerç de Sabadell participa del programa 45 Més, destinat a persones d'entre 45 i 60 anys en situació d'atur, per formar-les i millorar les seves possibilitats d'inserció laboral.
Bona part del programa està centrat en potenciar les habilitats digitals dels participants. En destaca la importància el president de la Cambra, Ramon Alberic.
Hi ha presentacions que arribaven a parlar doncs, de desenes de milions de llocs de treball que desapareixerien en l'àmbit, per exemple, de la Unió Europea i, òbviament, aquí a Espanya i a Catalunya. I la creació de nous llocs de treball, però que tindrien un perfil molt diferent, no? Un perfil en el qual les capacitats digitals de les persones serien un requisit bàsic, no?
Qui ho vulgui es pot apuntar a través de la pàgina web de la Cambra de Comerç de Sabadell. El primer curs començarà la setmana que ve.
I en successos, la policia municipal intercepta bitllets falsos.
Gràcies a la col·laboració ciutadana, agents de la policia local van identificar ahir dues persones que intentaven pagar amb bitllets falsos. Se'ls han obert diligències per un presumpte delicte de falsificació de moneda.
I obrim pàgina cultural, arriba la Marató de TV3 enguany dedicada a la Covid-19 i amb ella el seu disc, que té molt color sabadellenc. Començant pel tema composat expressament per l'ocasió, Serem més forts. És la primera vegada que s'inclou un tema original al disc i l'ha composat el sabadellenc Jordi Cubino, que és un dels 6 productors d'enguany en aquesta gran producció en la qual està involucrat des de fa 13 anys. Entrevistat al programa Al Matí, Cubino diu que la gravació del videoclip de la cançó va tenir una logística complicada.
Ha estat bastant difícil, perquè era molt complicat ajuntar tants cantants amb un mateix plató. Això es va gravar i es va rodar a Terrassa, a la Parc Audiovisual de Terrassa, perquè l'espai era el que necessitàvem un espai molt gran. Eren molts cantants, 28 cantants, més coros i tal, i un equip tècnic de 80 i tantes persones, molta gent, i això a part de la situació en la que estàvem visquent. Has de comptar que estàvem amb pre-Covid, uh-huh. Vam tenir de fer PCRs, tot l'equip tècnic, tots els artistes amb PCRs, perquè si no, no es podia rodar el dia següent.
Cubino s'ha encarregat de mitja dotzena dels 19 temes inclosos en aquest disc.
Ha explicat també que la composició del tema principal li va sortir a correcuita. Els múltiples viatges de feina realitzats li han suposat haver-se de fer un munt de PCRs, i és que ell ha gravat les participacions de Sebastián Yatra, Rosalén, l'Escolania de Montserrat, Beret, Judith Nederman i Jackson Brown. No, en canvi, la d'una altra sabadellenca, la cantant Mar Fayos. Ja sento el ritme de la nit a mi. Canta amb la plaga Lia Kali i en aquesta versió del tema The Rhythm of the Night, on la intèrpret creu que el disc de la Marató et situa al mapa i va reaccionar amb sorpresa quan la van convidar a participar-hi. Fayos va agafar el coronavirus, ella i tota la seva família, i l'ha vist com se li ha anat aturant molts projectes durant la pandèmia. Així i tot, el mes que ve treu el seu primer disc propi.
això que morís.
La Xina inventaron el coronavirus.
Coronavirus.
Esta semana volver aquí a Apocalipsis Zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. Josep Lluís Trapero torna al capdavant dels Mossos d'Esquadra.
Trapero ha assegurat que vol millorar les relacions amb els altres cossos i institucions. També ha recalcat que tothom ho podria haver fet millor, ell el primer. El major creu que les funcions que desenvolupa la policia han de ser més clares, posant de manifest la seva autonomia tècnica i una clara dependència judicial.
Torna el Gran Recapte 2020 amb edició virtual a causa de la pandèmia.
Davant l'emergència sanitària i social, la demanda de l'entitat ha crescut un 40% i més de 262.000 persones estan a l'espera d'aliments. A partir de dilluns i fins al 21 de novembre, als supermercats es podran fer donacions monetàries d'entre 3 a 50 euros. També es podran fer donacions per Bizum o a través de la web del Banc dels Aliments.
El govern destinarà 100 milions d'euros a la pujada del sou dels treballadors públics.
Segons el Departament de Polítiques Digitals, aquest increment del 0,9 depèn únicament del govern central, però no de la Generalitat, que pot decidir què fa amb els complements. El govern del Banc d'Espanya, Pablo Hernández Cos, ha exposat que aquesta mesura, en el context macroeconòmic actual, no li sembla la més adequada.
I un últim apunt, Banc Santander vol acomiadar 4.000 persones i tancar 1.000 oficines de tot l'Estat.
Aquestes xifres són superiors a les que havia plantejat fa dues setmanes i significarien l'acomiadament del 13% de la seva plantilla. L'empresa també té la intenció de reubicar a 1.090 empleats en altres societats del grup. Els sindicats confien reduir aquesta xifra a 1.000 persones i el dimarts 7 de novembre es reuniran amb l'entitat per iniciar les negociacions.
Moment pels esports. Tal com estava previst, Pierre Cornut, Xavi Boniquet i Joan Hernández arribaran sense problemes al partit del Sabadell d'aquest diumenge contra el Logroñés. En canvi, Néstor Carol serà baixa i Jaime Sánchez dubta fins última hora.
Així ho ha confirmat el tècnic Antonio Hidalgo en roda de premsa. El Sabadell, penúltim a la classificació, amb 7 punts, necessita redreçar el rumb després de dues derrotes seguides, però el de Canovelles avisa que caldrà acostumar-se un any més a patir.
Si algo somos especialistas en esta casa, somos sufridores, hemos sufrido diferentes situaciones bastante peores que esta. Esta es nuestra realidad. Vamos a estar luchando todo el año en situaciones difíciles, porque así es de exigente la categoría. Vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos para alejarnos de esas posiciones que nadie quiere estar, pero es algo que viene en nuestro ADN, lo hemos vivido. Yo soy una persona que ante todas esas situaciones me rebelo y lo vamos a hacer, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para conseguir nuestro objetivo.
Un Hidalgo que, per primer cop, des que va assumir el càrrec, no podrà seure's a la banqueta per sanció. Un dels seus ajudants, Ignasi Salafranca, serà qui serà a primera línia.
La setmana, estigui o no estigui a la banqueta, és igual. Sí que és cert que el diumenge, el dia del partit, estarà l'Ignasi a baix i jo estaré a dalt. Tindrem una comunicació i plena confiança amb l'Ignasi i el Pablo, que estaran a baix per transmetre les indicacions oportunes.
Com el Sabadell, el Logroñés és un dels equips que enguany ha ascendit a la categoria. El seu actual estat de forma, però, és envejós. 3 victòries consecutives han catapultat els de la Rioja fins la 14a posició.
Per diumenge, però, el rival del centre d'esports tindrà algunes baixes, algunes de les quals els jugadors convocats de les seves respectives seleccions. Un fet que ha lamentat així el seu tècnic, Sergio Rodríguez.
Perdemos a Alex, perdemos a Clemente, que está con la selección. Sobre todo en esa parcela, yo creo que es donde más mermados nos quedamos, porque solo nos quedamos con 2 centrales de posición natural. Pero bueno, con mucha confianza en ellos, tenemos mucha confianza en todos.
El centre d'esport realitzarà demà l'últim entrenament abans de viatjar cap a Logroño. El partit diumenge a 6:45 de la tarda i des de mitja hora abans, en directe al Sabadell en joc.
El juvenil del centre d'esports buscarà la primera victòria de la temporada a Divisió d'Honor. De fet, tant el conjunt arlequinat com el rival que visitarà demà Olímpia, el Huesca, encara no han guanyat i sumen 1 punt de 6 possibles.
Serà, per tant, un duel on hi haurà alguna cosa més que 3 simples punts en joc. La prioritat del Sabadell serà corregir els errors que van condemnar l'equip a anar a remolc en els enfrontaments previs. A més, el tècnic Miqui Lladó demana mantenir la calma i dominar el joc per apropar-se al camí de la victòria.
Ho encararem sense nervis, sense ansietat, al contrari, jo crec que més aviat amb passió i ambició és com s'han d'encarar aquestes coses. Encara queda molt, estem molt lluny de qualsevol tipus de pressió, de qualsevol tipus de necessitat immediata de tenir punts. És més aviat retrobar-nos amb el domini que vam tenir a l'Olivar, retrobar-nos amb les ocasions i ficar-les, marcar gols i fer-ne més que el Huesca i sumar 3 punts.
A la classificació hi ha un tren de 4 conjunts empatat a 1 punt en el subgrup, amb els arlequinats 600 i els aragonesos penúltims. Olímpia serà l'escenari del xoc de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Juvenil entre el Sabadell i el Huesca, demà a les 5 de la tarda.
Obrim bloc poliesportiu.
Jo soc de l'Arnel de la Vida i el meu club és l'Oar i... home... i espero que guanyin, la veritat, però també hi ha mullat les meves germanes Sant Cugat, així que no ho sé, espero que els vegi molt bé els dos.
És el dilema de la jugadora juvenil de l'Oar Gràcia, Clara Corriero, amb el partit de primera nacional entre l'handbol Sant Cugat i el sènior masculí Bertiblanc. Els seus dos germans es veuran les cares en una cita molt especial.
Guillem Corriero va decidir abandonar aquest estiu al carrer Bocaccio per recalar a les files santcugatenques.
Al final és un partit com un altre a nivell de punts i tot, però sí que és veritat que, òbviament, té un motiu, una mica de motiu especial per mi, perquè al final, bueno, això és un contra excompanys, contra el meu germà, i, bueno, òbviament que tindrà una miqueta més de sentit emocional.
El Bernat, en canvi, continua vestint la samarreta verd-i-blanca i sent dels pilars del Gràcia. Si l'Oar és capaç de guanyar, atraparà la classificació al seu rival de demà, que és un dels que co-lidera la categoria. Per aconseguir-ho, això sí, el segon capità gracien sap que hauran d'aturar els principals perills del Sant Cugat, entre ells el seu germà.
Els tenim una mica estudiats, sabem quins són els màxims golejadors. De fet, diria que primer va el Marc Jordán i després ja va el Guillem. Llavors sabem una mica on recau el pes de l'equip, però bueno, marcatge individual no, però sabem que és jugar amb ell, per tant, tenir-lo en contra, doncs sabem del que patirem, per tant, l'hem de tenir controlat.
El derbi ballesà entre el Sant Cugat i l'Oar Gràcia arrencarà demà a 8:15 del vespre.
Ara sí, per la seva banda, el Creu Alta Sabadell Handbol, després de sumar el primer triomf de la setmana passada, també visitarà un altre dels co-líders de Primera Nacional, l'Espluga. Serà diumenge quan passin 5 minuts de les 6.
En canvi, el femení de l'Oar Gràcia quedarà sense jugar el seu compromís de la Divisió d'Honor Plata. Les gracienques havien de rebre demà la Roca, però el xoc s'ha ajornat per casos positius. És la segona jornada que se suspèn aquesta temporada per les de Carol Carmona.
I en waterpolo, el femení de l'Estralpul Natació Sabadell viurà un cap de setmana frenètic a Canllong, ja que disputarà no un, sinó 2 enfrontaments. Dissabte, a 1:45 del matí, rep el Sant Feliu i el diumenge a les 11 el Leioa. El nostre estudiant en pràctiques, Carles Ballart, ens amplia aquesta informació.
Després del ple de victòries contra el Catalunya i el Boadilla, l'Estralpul femení tindrà un cap de setmana sense descans. D'un dia per l'altre disputaran els partits de la primera i la quarta jornada. Les noies de David Palma buscaran un doblet de victòries que les consolidin a la primera posició del grup A contra dos rivals aparentment assequibles. el Sant Feliu, que encara no ha aconseguit cap victòria, i el Leioa, nouvingut a la categoria i que encara no ha pogut debutar. En canvi, el masculí descansarà aquesta setmana. Els nois de Quim Colet són co-líders a la classificació amb 9 punts de 9 possibles, empatats amb l'Atlètic Barceloneta. La setmana que ve reprèn la competició amb un Sabadell i Sant Andreu.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 13 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.